L'art d'educar, amb Isabel Gaià, Rosa Gairal i Dolors Sallés.
Un programa mensual en el que trobareu reflexions, orientacions i opinions diverses sobre temes d'educació.
No us el perdeu!
Bon dia i benvinguts a aquest programa. Avui parlarem sobre els hàbits bàsics que necessiten adquirir els infants per desenvolupar la seva responsabilitat i autonomia.
Tots sabem que educar és ajudar i acompanyar els nens i nenes per tal que siguin independents, autònoms i responsables. Un dels primers passos per aconseguir-ho és el d'ajudar aquests infants a adquirir unes habilitats bàsiques imprescindibles per tal que més endavant puguin ser capaços de prendre sols les seves decisions i valdre's per ells mateixos. Des de molt petits aniran progressant a poc a poc en l'adquisició d'aquestes habilitats. Per exemple, primer seran capaços d'agafar una cullera, després de dur-se-la amb seguretat a la boca i finalment menjaran sols. Més endavant aprendran a rentar-se mans, a rentar-se les mans sols o a vestir-se sense ajut i així aniran creixent i madurant. Quan els infants, a més, s'adonen de que ells són capaços de fer accions cada vegada més complexes, llavors augmenta la confiança que tenen en ells mateixos i se sentiran capaços de fer més coses.
Més endavant, aprenen també a planificar-se i preveure el que hauran de fer. Sabran, per exemple, que quan arribin a l'escola, primer hauran de penjar la jaqueta i la motxilla, el penja-robes, i que a continuació caldrà posar-se la bata, o sigui que també aniran aprenent a pensar. A poc l'infant anirà sent més autònom i més capaç de decidir per si sol i de pensar. Conseqüentment, les seves capacitats afectives, d'equilibri personal i d'integració social aniran augmentant. L'autonomia és, doncs, una capacitat imprescindible per tal que els infants, a mesura que van fent-se grans, siguin capaços de pensar, d'assumir responsabilitats i de ser conscients de les seves pròpies accions i decisions. Si un infant arriba a l'adolescència amb un grau d'autonomia suficient, serà més capaç de responsabilitzar-se dels seus actes i tindrà més fàcil arribar a ser una persona adulta, madura i segura d'ella mateixa i amb capacitat per afrontar-se al món que l'envolta. Com veiem, educar l'autonomia és bàsic per ser una persona capaç i responsable.
El primer espai de socialització dels infants és la família. És en el nucli familiar on s'establiran els vincles socioemocionals imprescindibles per créixer i adquirir seguretat, i on trobaran a la família els seus primers models d'actuació i d'aprenentatge i desenvoluparan les seves capacitats socials. L'escola té també una funció bàsica en el desenvolupament de l'autonomia i la responsabilitat també dels infants. En aquest nou espai de convivència i d'aprenentatge, els infants continuaran madurant i desenvolupant les seves capacitats i millorar les seves habilitats socials. No cal dir, doncs, que en aquesta tasca educativa la col·laboració entre la família i l'escola és molt important i necessària.
Avui ens acompanyen Mariví Rodríguez, que és pediatra al CAP d'aquí Falset, molt coneguda i apreciada per les famílies del poble, i Maite Navarro, mestra de cicle inicial a l'escola Antoni Vilanova d'aquí de Falset. Totes dues contribueixen amb la seva tasca pedagògica diària, amb la seva competència a desenvolupar l'autonomia i responsabilitat i dels seus alumnes. Elles ens ajudaran a debatre i a situar-nos en el tema que avui ens preocupa. Bon dia a totes dues.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Actualment els infants en general se'ls protegeix massa i per tant cada vegada són menys autònoms. Com a metge i com a mestre, penseu que aquesta afirmació està d'acord amb la realitat?
Jo estic totalment d'acord. Cada vegada hi ha molts pares que sobreprotegeixen massa els seus fills i això tindrà unes repercussions que suposo que al llarg de la xerrada ja ho heu esbossat sobre la seva salut. Jo ja no parlo d'educació, parlo de salut. Salut no solo la salut física, és la salut mental i social. Llavors, és algo que ens fixem en la nostra consulta.
I a l'escola també ho heu detectat?
Bueno, jo penso que parlo ja com a mestra i com a mare també, hi ha una tendència, no sé ben bé per què, però a sobreprotegir amb excés, no? A vegades els fem poc autònoms i, no sé, els pares són com a ultraprotectors, sembla que no els hi costa deixar-los una mica allò, que s'equivoquin, que caiguin, que... No és que vulguem que passi, però és que se n'aprèn d'això i costa, eh? És una cosa que sí que es va veient que...
A mi em costa molt com a àvia. Jo reconec que els meus fills els deixava molta més autonomia que ara protegeixo més els nets. I penso, això no pot ser.
Sí. Sí, bueno, però és que és diferent, però és una situació molt diferent.
És una reflexió que m'he de fer, perquè sí. Si no, a la que te n'adones ja estàs. Sí. Ai, que no pateixin fred, que no tingui... No pot ser.
Ara, vosaltres, o sigui, ens podeu comentar alguna actitud o hàbit dels infants que reflecteixin aquesta manca d'autonomia i que vosaltres us trobeu, la vostra tasca, no? I que considereu important o bàsica per al seu desenvolupament. Una cosa que dieu, això és molt sovint, passa molt
pues,
sovint...
Mira, començaré jo. A la consulta, quan venen a les revisions del nen sac, que es despullen i s'han de tornar a vestir, veig que els nens són molt passius, són els pares els que els despullen i es tornen a vestir. I estic parlant de nens de 6 i 8 anys. Primer passen per la consulta d'Anna, se despullen allà, arriben a la meva consulta despullats, quan he acabat l'exploració i li dic al nen, te pots vestir, el nen se queda passiu esperant que sigui la mare, normalment és la mare, la que li posi la roba. Llavors, clar, això els hi dona molta, a la llarga, molta inseguretat, perquè no, si una cosa tan bàsica no estan acostumats a fer-ho, jo els hi dic als pares, no? Els pares sempre diuen, bueno, és que clar, és molt lent, clar, és molt lent, és com un círculo viciós, no? Com que és lent, ho faig jo, no el deixo experimentar, no el deixo millorar. I aquest és un fet amb el que em fixo molt, ni segur que n'hi ha molts més, però aquest és
habitual, no?
És molt habitual, sí.
I a l'escola, doncs, bueno, clar, amb els nens també d'aquesta edat més o menys, clar, qüestió de vestir, no ho sé, perquè no... Però, per exemple, com cuidar les seves coses, no? L'hàbit de ser curós amb el seu material, doncs, bueno, costa una mica, i a vegades que hem de portar alguna cosa i hem de pensar, doncs te diuen, és que la mare no m'ho ha posat, no? I dic, bueno, però la mare no ve a l'escola, i has de pensar tu, no? I la frase aquesta, la mare, sempre, és que la mare no m'ho ha posat, això.
Ja, sí, sí.
I dic que sí.
I, per exemple, centrant-nos en l'alimentació, es constata que un nombre significatiu d'infants els manca hàbits a l'hora de menjar de tot o d'acceptar, d'aprendre a menjar sol, d'esforçar-se doncs, per començar a menjar aliments nous. Com ho veus?
Hombre, s'ha anat retrasant molt la introducció de la masticació, no? Perquè els pares potser si és més còmode donar-ho tot triturat i tot... Bueno, és més fàcil, la cullera, clac, 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 clac. Llavors, hi ha situacions... Jo ara, quan venia cap a la ràdio, venia pensant en una situació que van viure no fa gaire, en un restaurant anant cap al Pirineu, que arriben un grup de gent, pares i nens, se posen tots pares i mares en una taula i els nens, uns 10 així, a la taula. Tots els nens, entre 5 i 11 anys, a la seva tablet o el seu telèfon, jugant. Els pares van demanar ells el menjar dels nens, va arribar els camarers, els van posar el menjar davant de la taula i automàticament les mares se van aixecar i es van començar a donar el menjat, us ho juro, tinc fotos fetes d'amagat, el menjar, els macarrons penjat, mentre el nen continuava en la tablet, 10 nens en una taula rodona. Això és així, és molt fort, és molt fort. I veiem nens que pues, en 6 anys prenen desayunen amb el biberó, els tallen la part final de la tetina, es retrasa molt, no n'hi ha l'hàbit, no? Se va de pressa i...
Ah, exacte, jo sí. Penso que un dels factors és aquest, igual que amb el tema del vestir, no? Sí, que volem Sempre hem d'anar de pressa i llavors, clar, el més ràpid és fer-ho tu.
A veure, el nen no? És més lent que l'adult, això ho hem de tenir present. És normal que vagi una miqueta més lent, que li costi. Hi haurà situacions que necessitaràs anar una mica més de pressa, però moltes vegades, si tu planifiques bé, ho pots fer d'una manera que sigui per ell més, més adequada.
Llavors, tu ja ens has dit que els nens pues, arriben molt a poca autonomia, no?, per l'edat que tenen, però llavors, us és difícil a vosaltres a l'escola d'anar educant això? Per exemple, pues, canviar-se la roba del gimnàs, ordenar les seves carpetes, tenir cura dels seus llapisos... Costa? A vosaltres us costa o és fàcil? O...
Costa i és un aprenentatge que no s'acaba en un dia, al contrari, és una rutina, és un treball, allò anar de picar pedra diàriament. L'avantatge que tenim és que, al ser una competència de les 8 competències que el departament creu que, i creu encertadament aquesta vegada, que els nens han d'adquirir quan acaben la primària, l'autonomia personal, sí. És una competència que es treballa a la vivència del dia a dia a l'aula, no és una àrea concreta, i per tant això ho podem treballar sobre la marxa en qualsevol cosa, perquè estem parlant d'afrontar un problema, de que siguin, de puguin prendre una decisió, gestionar un conflicte que hagin tingut, treballar l'emoció en aquell moment, és a dir, és molt complex perquè abarca moltes coses, sí. Però bueno, és un treball que se fa diàriament en qualsevol àrea, qualsevol àmbit, qualsevol mestre pot influir en això, és a dir, que es treballa moltíssim. El que passa que costa a vegades de sistematitzar-ho, però que es treballa, evident.
I, però això hi ha una línia d'escola, no? Perquè els nens, l'autonomia han d'anar creixent i responsabilitzar-se. Sí. Quan són més grans, no? Necessitaran també aquesta continuïtat del treball. Això com a línia d'escola es treballa o és més bé per cicles? I...
Bueno, una mica és també per l'àmbit de l'edat que tenen els nens, perquè no es pot demanar... O sigui, has de tindre en clar l'edat que té el nen i el que pot arribar a fer. Llavors, es comença per poca cosa i les ordres han de ser molt clares, el que pot arribar a fer, i cada vegada, progressivament, anar pujant sí. El grau d'autonomia i anar apretant una mica més. I... Però, bueno,
és... Però després es continua treballant. Hi ha una línia que ho treballen als altres cursos fins que, són,
sí,
fins
bueno,
que marxen.
Sí,
hi ha una línia d'escola, no?
Hi ha una línia d'escola. S'intenta que hi hagi una línia d'escola. Perquè, clar, és una cosa que si uns comencen per una banda i després els altres no segueixen, sí, s'intenta. És complicat, eh? Sí, però la intenció és aquesta.
I referent al sentit de la responsabilitat dels infants sobre els seus actes o les seves pertinences, com ara la roba personal, les joguines, les carteres, una mica el que comentàvem abans, no? La seva higiene, no? Rentar-se les dents, les mans, dutxar-se, no deixar la roba escampada quan es van a dutxar, la seva salut, no? Tenir, o sigui, que es vagin fent conscients de que per la seva salut és necessari una alimentació variada i ben equilibrada, les seves tasques, no? A l'hora de fer els deures de responsabilitats, doncs saber, no? Que quan arriben doncs tenen uns deures a fer que es poden fer potser abans o després de jugar, però doncs que siguin responsables de que han de fer aquests deures, d'ordenar la seva habitació, que aquesta també és una tasca prou difícil. Creieu que les famílies són conscients de la importància de treballar aquestes responsabilitats personals? O com ho enfoqueu? Des de, per exemple, la consulta mèdica, això es donen orientacions o...
A veure... No donem gaires orientacions, potser és el que ja ha comentat, no? És una tasca més del dia a dia, del dia a dia, del dia a dia. Però jo sí que faig molt és felicitar els pares quan veig que les coses les fan bé. Jo tinc 4 joguets per allí per la consulta, el nen juga amb el joguet i observo que n'hi ha nens que els deixen escampats i se'n van i és la mare la que els recull, n'hi ha nens que el recullen, n'hi ha mares que els diuen saps el que has de fer, no? I veus que el nen va i el recull. Vull dir, són coses en les que em fixo molt i a vegades quan detecto una desviació massa important sí que dono recomanacions. A mi m'agrada molt, n'hi ha una revista que es diu Faro San Juan de Dios que treballa molt aquests temes i com que avui dia tothom té internet i té la possibilitat de consultar, sempre els dic... Ostres, és que l'autonomia, els nens que no tenen autonomia se fan, tenen més pors, lo de les pors se ve, és tremendo, eh? Tenen poca, se senten més insegurs, no se senten tan capaços. Llavors, sí, quan veig una, no és que ho treballem d'una forma tal, però jo cada vegada que quan més gran me'n faig, més me fixo en aquestes coses. Eh? És, potser abans era, estava més acostumada a una salut més hospitalària, no? Més malaltia, més tal, i a mesura que va passant el temps i que vaig llegint i que me ven adono que és que n'hi ha coses importantíssimes de la salut, que a lo millor te venen a consultar per un catarro que no és res, i si i fixar-te en aquestes coses, si es viste solo, no viste solo, si me recullis juguint, si puc incidir en això, em sento super satisfeta.
Molt bé, és que el tema aquest de l'educació s'han de rebre missatges per tots els cantons, no? Perquè costa molt d'assimilar.
Sí. Nosaltres també des de l'escola, clar, s'intenta que anem tot plegat amb la família, perquè en principi, el que heu dit, ha de començar la família.
Sí, sí.
La família és el lloc mare, no? I llavors l'escola ha de continuar. El que passa és que a vegades, potser, com que és un tema una mica complex, les famílies pues, deleguen una mica lo de, això de treballar aquests hàbits aquests a l'escola, però bueno, nosaltres també expliquem molt bé a les famílies, a les reunions, a les entrevistes, com ho treballem, què hem de fer, i intentar que continuïn la mateixa línia a casa, o al revés, que hi hagi aquest feedback, perquè si el nen veu que per les dues bandes se funciona igual, doncs bueno, va molt millor. Entenc que la cosa va en sèrio i que s'ha de fer així, no?
Sí, en les entrevistes que feu amb els pares i incidiu concretament en aquest treball i a la...
Clar, a l'entrevista personal, clar, tu ja parles una mica del... Si a l'escola recull, no recull, si li costa, si és responsable dels seus càrrecs, si es comporta, si li costa gestionar les emocions, si s'enfada molt, si no sap perdre, tot això surt allí. Llavors, i a casa també hi ha aquesta... Pues sí, pues no, doncs potser hauríem de... Ah, surt, tot això surt. Les entrevistes aquestes són una mica complexes i dures, però s'han de fer.
Sí, perquè suposo que n'hi ha pares als que se senten agredits, no? Potser quan els hi dius algunes coses o no.
És molt complicat quan has de dir alguna cosa que no és molt agradable, a vegades no saps ben bé com dir-ho. Jo sempre penso, a mi m'agradaria, com m'agradaria sentir-ho a mi, si m'ho haguessin de dir a mi, no? És allò... No sentir ofès a ningú i dir les coses, bueno, per ajudar. Sempre s'ha de veure des del punt de vista que ells ens han fet confiança al seu fill de l'escola i que els dos volem el millor, que no anem a ningú a molestar-nos ni...
Sí, sí. No, és que totes les coses, no, dites d'una manera o d'una altra, la persona ho rep també d'una manera diferent, no? I si ho fas amb aquest esperit, no, d'ajudar i de que sigui per millorar l'educació i la manera de fer del seu fill, jo penso que no tenen per què enfadar-se.
Bueno, no. Espero que no.
Que pot saber greu, que pot saber greu, no, clar, que a vegades pot saber greu, però una cosa és això i l'altra és que en acabat tu maduris i pensis, bueno, doncs realment potser sí que ens hi hem de posar.
Sí, en un primer moment és molt diferent, no? Si no s'ho esperen o consideren normal com funciona, doncs en un primer moment és lògic que la gent se senti a vegades.
No, i a vegades així. També...
Després el que diu la Dolors, després ho maduren.
Clar. Funcionen diferent també a casa de l'escola. Ells també, els nens són molt intel·ligents i saben que allí l'espai també a compartir tot no és el mateix que a casa. Llavors, moltes vegades els pares t'expliquen coses que dius, ui, doncs és un altre nen, perquè aquí no passa això, o al revés, no? I és el mateix nen, però ells ja saben on han de... la confiança.
Ara, una cosa molt concreta, però que ara sembla ser que tampoc no és molt habitual, no? O sigui, les hores de les menjades, d'anar a dormir, de veure la televisió, generalment moltes vegades són un dia van a dormir una hora, un altre dia més tard perquè veu la televisió, o les hores de menjar, depèn, potser segons el treball sí, segons no, no? I això és molt important. Si poguéssiu explicar per què, de cara pues, a qui ens escolta, no? La gent, per què us sembla que és important que les hores dels horaris siguin, generalment, poden haver-hi molt, no? Però generalment siguin sempre els mateixos i ordenats.
Hombre, l'hora de dormir és imprescindible, perquè dormir les hores necessàries és imprescindible. Llavors, passa que a vegades als pares els costa posar els límits de has d'anar a dormir a tal hora, perquè és que demà al dematí t'has d'aixecar i necessites unes hores suficients per a dormir. Jo en les hores de dormir sí que insisteixo molt, que això sí que els hi preguntem, a quina hora, quantes hores dorm el nen? I si veiem que no dorm les hores que s'aconsellen segons les edats, incidim en aquest tema. Els horaris dels menjars, pues, bueno, potser no tant, però les hores de dormir sí que ho especifiquem molt.
Això va bastant lligat a l'hora de dormir també a la televisió.
Hombre, no? Sí.
Hi ha d'haver-hi també una norma, que suposo, no? Que la televisió es veu a aquestes hores i aquesta
bueno,
no es veu.
A veure, la primera norma és que han de sopar, dinar sense televisió i jo crec que poques famílies ho compleixen, eh?
Amb això dels hàbits, no? I de les rutines, als nens els hi dona una seguretat. I una,
seguretat,
i és una mica la zona de confort que ells se senten a gust i tranquils, no? I llavors, quan... Això no vol dir que ells han de saber gestionar que si algun dia se surt de la norma, la rutina, no passa res. Però que, en general, hi ha d'haver aquesta rutina. Això ens passa als adults, també, que necessitem una rutina. Doncs als nens encara més. Ah. Això és, jo penso que ells, els pares, ho entenen, eh? Sí, és una cosa que ho tenen... Almenys quan hi ha època escolar... les rutines les tenen...
Es tenen
jo, la majoria tana. Sí.
Molt bé.
Sí, sí. Sí, sí.
I per exemple, el tema aquest de les menjades que dèiem, no? De mantenir uns horaris, esmorzar, dinar i berenar i sopar, perquè moltes vegades veus nens que tot el dia mengen, no? Que ara pastiguen una cosa, que ara en pastiguen una altra. Tu creus que això no té importància? O...
Mira, això és que n'hi ha, la veritat, n'hi ha opinions diverses i de diferents gent que se suposa que té coneixement sobre el tema. A veure, una cosa és el nen que no menja el que li toca perquè està picant tot el dia el que no ha d'anar picant, no? Però després es veu que sembla ser que respectar una mica, a veure, la seva relació amb el menjar, potser últimament estan parlant més d'això, no, de no ser tan estrictes amb el tema. Toca berenar aquesta hora i toca berenar aquesta hora. No ho sé, ja saps com va a vegades aquestes coses, que n'hi ha unes en un sentit i unes en l'altre sentit. No et podria dir alguna cosa en concret. Jo crec que investigaria en concret cada nen. Quan me passa, pregunto i què menja i què pica entre aquestes hores, perquè a vegades n'hi ha nens que pica menjar saludable. No, si ve de gust la poma, o si ve, pues llavors tampoc és problema. Jo crec que això ho individualitzaria una mica
molt
en
bé.
Cada nen.
Molt bé.
Bueno, a vegades també, amb això del menjar, és que, clar, si el nen no és gaire menjador, doncs a vegades es crea també una angúnia per ell. Vinga, ara has de menjar. I pues, bueno, deixar una mica, no es mora ningú de gana, no?
Si
té gana, menjarà. Si no, sí.
Jo és de les coses que tinc més clares. No forçar-los a l'hora de menjar.
Sí, molt important.
No, però quan són més petits pateixes de dir, és que clar, no menja.
Però mira, els meus no van menjar res de petits. I mira't els dos com estan.
Això.
Sí, que no cal patir.
I la quantitat sí, però i de menjar de tot? Això com es pot treballar? Perquè,
a veure, l'exemple dels pares és que és el fonamental. Si els pares donen exemple, els nens terminaran menjant de tot. Si els pares no donen exemple, no. No pots pretendre que un nen mengi fruita si els pares no mengen fruita. L'exemple, jo crec que a tota la vida, l'exemple, si tu ets ordenat, el nen serà més ordenat. Si tu estàs tot el dia mirant la televisió, pues el nen estarà, no mirarà la televisió, perquè ara no miren la televisió, però estarà tot el dia amb una taula. Si tu tot el dia estàs connectat al telèfon i responem els missatges, el nen farà el mateix. I en el menjar és el mateix. Si tu ofereixes menjar sa, variat, i dones exemple, aquest nen terminarà menjant variat i terminarà menjant de tot.
Sí, perquè ho veus, no? Que els aliments nous, que els costa, a poc a poc...
Sí, exacte. N'hi ha nens que els hi costa, però sí.
Hi van entrant i al final, ah, mira, ells se sorprenen, eh? Ah, mira, això m'agrada. Ells mateixos se queden sorpresos de què arribi a agradar-los i allò que no els hi agradava.
Sí.
Llavors, ara ja més concretament a l'escola, no? aquests hàbits de compartir, d'acceptar els altres, de treballar en equip, de respectar els companys, a l'escola, ja vas dir, no, que ho treballeu, no? Segur, però això, aquest treball es coordina amb els pares, o com ho feu vosaltres? com... Primer, com ho feu vosaltres,
bueno,
no?
Nosaltres, però clar, la metodologia...
Si ho coordineu.
Sí, sí, s'intenta. El que passa que, per exemple, ara, doncs, bueno, les metodologies de treball, que per treballar tot això, és treballem en projectes, que ells hagin d'organitzar una mica, buscar les informacions, treballar en grup, cooperar, prendre decisions. Si t'equivoques, doncs, bueno, no passa res, estem aquí per aprendre. Exacte. Tot això, és abans, jo quan era petita, això...
No es treballava, absolutament.
Però ara la majoria de coses les fem així, i llavors, bueno, els pares ho saben, i quan detectem que a aquest nen doncs, li costa compartir, li costa treballar en grup, ha de manar ell, no respecta... Doncs, pues, bueno, tot això, hi ha els feedbacks, que és el que dèiem, anem parlant, anem explicant, i des de casa pues, també podem fer... valorar sempre que hi hagi algun petit esforç positiu, dir, pues, molt bé, així ho hem de fer. Pues, bueno,
també, sí, sí.
I els pares també donar-los, sempre que facin coses bé, els hi heu de dir, no tant el negatiu no, anem al bo, no? I pues, explicar-los una mica, si s'intenta, s'intenta. Sí, sí.
I, per exemple, a nivell de classe, feu assemblees de classe?
Cada dematí.
Bueno, cada dia?
Nosaltres, per exemple, bueno, clar, això no és una línia d'escola, això, és però el nostre grup i el... Bueno, els paral·lels, el cicle inicial, sí. Funcionem bastant així. A l'arribar ens assentem a la catifa amb els coixins i expliquem, i parlem una estona. I d'allí pues, surt la conversa, que hem d'escriure l'agenda, aquestes coses. I allí, pues, bueno, uns hem d'escoltar els altres, i aquí també surt la primera cosa del dia, no? Bueno, anem a escoltar, cadascú parla i explica una cosa que considera important, que li va passar o què farà. Bueno, anem a escoltar els altres, això ja és la primera cosa, que el començament costava, doncs bueno, això ja ho tenim.
Clar, és que trobo que és molt enriquidor, no?, l'assemblea, perquè poden sortir coses i fins i tot conflictes entre els alumnes,
allí es parla
que una
tot.
Mica resolen llavors entre tots,
una
no?
Una mica el que farem durant el dia, si ha passat alguna cosa, si... Bueno, i si al matí no ha passat res, però a la tarda he passat, doncs ens tornem a sentar a la tarda i ho tornem a parlar. Vull dir, aquestes coses, com que és sobre la marxa, són les vivències que tenen, sí, ells, sí. Doncs...
Sobre, què, sobre tot això dels hàbits, els pares, seria bo, tant, per exemple, fer xerrades, no? Que vingués la Mariví, que vingués una altra persona, que o que vosaltres parléssiu concretament d'aquests temes com a... com a parlar, no?, dels problemes que hi ha a l'escola, de com influeixen els nens, si actuen d'una manera o d'una altra, si són més autònoms o menys. Això, creieu que és important de fer-ho, es fa, o penseu que seria interessant?
Home, interessant segur. El que passa és que, bueno, les vegades que es fan aquestes xerrades... tampoc no l'afluència de gent...
No, potser és més el dia a dia, no? El anar implementant dia a dia, anar recordant, anar dient...
I parlar amb els pares individualment, però el dia a dia.
Sí, anar implementant en el dia a dia.
El problema de les xerrades és que normalment hi van els pares que ja estan més conscienciats.
Sí, això és cert.
I llavors no s'aporta massa cosa nova.
No,
aquí està el problema.
Perquè, a veure, jo per lo que m'han explicat sobre el tema dels telèfons mòbils, la connexió a internet, s'han fet xerrades a l'Institut Mossos d'Esquadra i m'han comentat gent que ha anat que eren 4.
Sí,
i els quatre que ja saben lo que han de fer per a protegir els nens, que aquest és un tema, aquest sí que és un tema peliagut, perquè és un tema que ens ve una mica nou als pares, I la gent
jo penso que si has d'incidir una mica és millor fer-ho de forma individual o petit grup, perquè les xerrades aquestes així en gran grup costa. Perquè tothom té molta feina, tothom està molt... I no, després tampoc...
No, i també costa que la gent parli, normalment, no? Bueno, aquests que ja s'acostumen a l'assemblea els hi serà més fàcil.
Sí.
En general, costa a la gent, quan hi ha un grup una mica nombrós, de dir el que penses o donar la teva opinió, no? Vull
dir, no, això que has dit mai t'ho trobo molt interessant, no sabia que es feia, clar, jo fa molts anys que els meus fills ja no van a l'escola, com tu dius, jo crec que abans això no es feia, no ho recordo,
no,
em sembla molt interessant,
Perquè a partir d'aquí nosaltres generem ja el treball del dia, sobretot, bueno, a partir d'aquí la lectoescriptura, el que hem d'escriure, doncs, bueno, decidim avui el que ha explicat tal, doncs és el que escriurem, i a partir d'aquí, doncs, bueno, generem la dinàmica del dia, i està bé.
Molt bé.
I ja quasi per acabar, des del vostre punt de vista, quins aspectes creieu que són imprescindibles per poder desenvolupar aquesta autonomia i aquesta responsabilitat?
Això segur que ella sap més que jo, però jo sí, el que els dic als pares és que aprofiten molt la curiositat del nen. És que el nen és petit i diu, jo solito. Això, aquesta frase jo ho he sentit molt a la consulta, no? Si, posa-la a la camina. No, jo solito, perquè ja n'hi ha allí una escala. Jo crec que jo ho vaig fer d'una forma intuïtiva. El jo solito, pues, vale. I a poc, suposo que el nen va adquirint... No sé, Maite, i si això se reforça a l'escola i tal, jo és que penso que va rodat. No ho sé.
El que passa que a vegades, sí, i a vegades hi ha nens que són més còmodes i d'altres que volen ja de petits.
Però tots ja els nens...
Una...
Però en general els nens tenen aquesta tal. El que passa que, clar, per als pares no sempre és còmode perquè el jo solito significa... Més rato,
clar,
més temps, clar, i clar. Llavors, bueno, potser no ho podràs fer tots els dies, però els dies que tens l'oportunitat, deixa'ls fer, clar. Però els tallem, i llavors sí que fem un nen passiu, sí, totalment passiu.
Sí, això que dius tu, jo per exemple veig molts nens que van amb la cadireta amb una edat que... ja són molt grandets i van en cadireta. En canvi, la il·lusió que fa quan veus un nen d'aquests petitons, tan petits, que el veus caminant solet, no? I veus que està content i cau i s'aixeca i no plora. És
exacte.
Això. En canvi, clar, si això de la cadireta és una
clar,
cosa
però
que...
però vas més de pressa, clar. Si et poses el cotxet.
Home, a l'escola aquesta competència de l'autonomia ha de... és de les que és més complexa en quant a habilitats, vull dir, estem treballant, els he apuntat aquí perquè n'hi havia tantes, però bueno, el que dèiem, de conèixer-se a un mateix, gestionar les emocions, quan passa una cosa, acceptar-te, l'autocrítica, la relació amb els companys, saber perdre, el de saber perdre és el fill, no? Ser capaç de decidir, i que si t'equivoques, doncs no passa res. La confiança, poder afrontar un problema, la capacitat de regular... el teu pensament i el que estigui passant amb el de... i assumir normes i hàbits, el de la norma, que és un tema que quan comencen a sortir amb aquesta edat dels 6-7 anys, de dir, pues hi ha una norma i aquesta norma és així i s'ha de complir llavors, amb els càstigs i conseqüències que pot tindre, que això també és un altre tema, que és complicat, però vull dir que n'hi ha moltes per a treballar i les necessites treballar totes perquè els nens, al final, el que volem és que passin de nens a ser adults autònoms i que puguin sortir-se'n a la vida. Per tant,
sí, és això.
Tant, el que es fa a l'escola de continuar a casa i de continuar a qualsevol lloc que vagin, perquè si no...
No, clar. Doncs bé, ja se'ns ha exhaurit el temps i la xerrada doncs, penso que podria anar durant una estona, però jo penso que us volem donar les gràcies, no?, sobretot per haver vingut aquí
encantats
als estudis i fer aquesta xerradeta, donar-nos les vostres opinions, donar consells, que penso que és molt important, i esperem que totes aquestes reflexions doncs, també ajudin els pares dels infants que van a l'escola doncs, a ser més autònoms i més responsables. Nosaltres deixem aquí el programa de l'Art d'Educar i donem pas al programa El Planeta. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge a les 6 de la tarda i el dimarts a les 8 del vespre. La Isabel Gaià, el Toni Escoda, que ens ha fet de tècnic, jo mateixa, la Dolors Sallés, us desitgem un bon cap de setmana, unes bones festes i un feliç any nou.
Bones festes.
Bones festes a tots.
Bones festes.